mig matí, un racó de lectura, com sempre, amb Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Doncs una setmana més parlem dels diferents activitats que es fan a la biblioteca i, com no, també de les novetats que hi podem trobar. Doncs per on començarem, Cristina?
Doncs, bueno, per on vulguis.
Parlem d'activitats previstes?
Vinga, sí. Doncs mira, recordem que demà tenim el club de lectura de novel·la, que aquesta vegada comentarem Pàtria, del Fernando Aramburu, i serà demà a les 6 de la tarda, que cal inscriure's obligatòriament, pel tema de l'aforament.
Sí. Uh-huh.
Vale? I
molt bé.
Doncs això, ja està.
Molt bé. Què més, què més?
Doncs ara he portat un munt de novetats, però com que sempre, normalment sempre parlem de novel·les, doncs he fet un tastet de novel·la, només he portat una en català i una en castellà, i després he portat uns quants llibres d'altres temàtiques, temàtiques diferents que tenim aquí a la biblioteca que ens acaben d'arribar també, i que són molt interessants.
Mm-hmm.
Començo per les novel·les.
D'acord,
vale?
Molt bé.
Doncs mira, la novel·la en castellà que he portat, que és destacada, que a part de ser novetat, és molt recomanada, és la de La bruma verde, del Gonzalo Giner, que ha sigut premi de novel·la Fernando Lara aquest 2020.
Uh-huh.
I, bueno, et llegeixo la sinopsi.
Vinga.
Diu: Vineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones verdes del planeta, es apresada por Maxim y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero tras sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada por un clan de chimpancés con los que convivirá varios meses. Al mismo tiempo, Lola Freixidó, una exitosa directiva, viaja al Congo para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante medioambiental que ha sido secuestrada. Vineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción y se verán abocadas a una huida llena de aventuras que correrán en compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se cruza en su camino y que ayudará a la joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo. Un vertiginoso thriller, un conmovedor alegato ecologista, un canto al conservacionismo y una gran historia de amor en la legendaria selva africana.
Molt bé, doncs, molt interessant.
Sí, molt interessant, un llibre que dona molt per parlar, d'una temàtica molt...
Sí.
Bueno, això, molt conflictiva i...
Sí, sí, sí.
I la novetat en català que he portat és de la Viola Ardón i es diu El tren dels nens. La Viola Ardón va néixer a Nàpols l'any 74 i és llicenciada en literatura i durant un temps va treballar al sector editorial. Ara és professora de llatí i italià en un institut i aquesta és la seva tercera novel·la. I us llegeixo la sinopsi.
Endavant.
Diu: Nàpols, 1946. El petit Amerigo es veu obligat a abandonar el seu humil barri i la seva família per pujar un tren, juntament amb altres milers de nens del sud. Després de la Segona Guerra Mundial, el Partit Comunista Italià ha organitzat una sèrie de viatges perquè nens de zones desafavorides travessin tota la península i s'allotgin durant un temps amb famílies al nord, perquè es puguin refer de la guerra en un entorn diferent, lluny de la misèria que normalment els envolta. Amb l'astorament propi dels seus 7 anys i alhora amb la mirada intel·ligent d'un nen del carrer, l'Amerigo ens mostra una Itàlia que surt d'una guerra com si la veiéssim per primera vegada i ens explica la corpadora història d'una separació. Aquell dolor que marca foc i del qual un no es pot escapar perquè és l'única manera de créixer. El tren dels nens ens descobreix una veu única, tendra i commovedora, que narra un dels episodis menys coneguts de la postguerra italiana.
Carai.
Molt interessant,
sí,
també.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
I bueno, ara he portat uns quants llibres. Sí. Jo em diràs si són molts, perquè jo m'emociono agafant llibres per parlar d'ells, i que són de diferents temàtiques.
Molt bé.
Perquè és això, com que sempre parlem de novel·les, sembla que no tinguem una altra cosa, i per molt que digui que no,
uh-huh,
són llibres també molt, molt, molt interessants.
D'acord.
Mira, el primer d'ells es diu, l'heu de veure, més que parlar, perquè és un llibre que té unes il·lustracions molt xules, i a part de que és un llibre superinteressant, molt amè, i això, doncs això, té unes il·lustracions del Julio Fuentes que són una meravella, és com un àlbum il·lustrat,
sí,
de la Llucía Ramis, que es diu 50 llibres que m'han canviat la vida.
Uh-huh. Molt bé.
I diu: cada llibre en cada persona té una història més enllà d'aquella que explica. En aquell llibre il·lustrat, Llucía Ramis ens convida a fer un tomb pels moments i els espais de la seva vida que han esdevingut memorables gràcies a la lectura. Enfilada al vell garrobé de la Casa dels Avis, amb la companyia del Michael Ende, i La història interminable, per exemple. O en descobrir els carrers de Barcelona amb la protagonista de Nada, de Carmen Laforet. Lluny de cànons i biografies literàries, aquest és un recorregut per l'obra de diversos autors per gaudir de la literatura i reflexionar sobre quins llibres ens han canviat la vida. Mm-hmm. És un llibre molt interessant, de veritat que és molt maco, que l'heu de veure, i que parla de llibres i que, ara no em surt la paraula, que és un llibre que tindran ganes de llegir, no em surt la paraula, Sonia.
No, però t'entenem.
M'has entès, no?
Sí.
M'has entès, no?
Que, vale, pues a més, deu entrar molt bé pels ulls, no?
Sí.
I doncs, molt
I
bé.
Que et parla de llibres com, per exemple, Rayuela, de Julio Cortázar, sí. Nada, de la Carmen Laforet, El mar, de Blai Bonet, ja t'estic aquí...
Molt bé.
Arts Quimèrica, de Cristóbal Serra, El club dels mentiders, de Mari Kerr, i llibres de totes les temàtiques, també, de tots els estils,
sí.
I que, això, que us recomanem, aquest llibre i tots els de dins.
Prenem nota, Cristina.
Molt bé. Bueno, un altre llibre que he portat és de la Maria Teresa Masiadell, que es diu L'educació i el somriure dels infants. I bueno, la Maria Teresa Masiadell és mestra, va néixer l'any 51 al Fara de Carles, és mestra de professió i de cor, és formadora de mestres i llicenciada en psicologia, treballà en un CAEP, en un centre d'atenció educativa preferent, i en diverses escoles de primària, i va ocupar la direcció de l'escola Torroja i Miret de Vilaseca durant 15 anys. A part d'això, és animadora de la lectura, va ser la responsable de la biblioteca de l'Escola de Pràctiques de Tarragona durant un munt d'anys, i bueno, doncs ara ha escrit aquest llibre, que també és molt, molt, molt recomanable, i diu, després de més de 4 dècades de mestra, Maria Teresa Masiadell ens deixa el seu testimoni en aquest text viu, motivador i educatiu. L'autora repassa els principals temes que incideixen en l'educació, com són la normalització lingüística, el dol, l'educació afectivo-sexual, els alumnes d'altes capacitats, la família, l'escola inclusiva, la biblioteca escolar, sempre amb una mirada positiva i crítica. Un llibre amanit amb una pila d'anècdotes que il·lustren els darrers anys de l'educació al nostre país i mostren les seves llums i ombres amb la finalitat d'orientar el camí als actuals i futurs educadors. I és que, com diu aquesta mestra jubilada, viviu l'ensenyament amb un somriure, felicitat, alegria i sempre amb positivisme, i feu-lo viure als infants. Tots sereu més feliços. Sí, crec que podem parlar de l'educació del somriure.
Mm-hmm. Doncs també,
molt, molt interessant,
també és interessant, també. Sí.
Sí, sí. Un altre llibre que he portat és l'últim de la Sílvia Congost, que la Sílvia Congost és una psicòloga molt reconeguda, que es diu A soles descobreix el plaer d'estar amb tu mateix. I bueno, la Sílvia Congost és psicòloga, experta en autoestima, en dependència emocional i conflictes de parella, i havent sofert personalment una relació de dependència emocional, la seva gran passió és ajudar altres persones a alliberar-se de vincles destructius i ensenyar-los a construir relacions de parella sanes. Mm-hmm. I bueno, aquest llibre diu, enfrontant-nos a la foscor dels diumenges a la tarda, als ho sento, ja he quedat, a la vergonya de demanar taula per a un, o d'anar al cine sol, a les mirades compassives dels altres, a les parelles enamorades que es multipliquen al teu voltant i es mostren més afectuoses que mai, més felices, més somrients, de sobte el teu cervell només veu tot el que vol tant i no aconsegueix tenir tot el que ha perdut. En el món actual, i sobretot a partir d'una determinada edat, sembla que la solitud s'entén com un fracàs. Estar solter, divorciat o separat són situacions que cal evitar o que hem de superar com més aviat millor. Però en realitat, saber estar sol és indispensable i un signe d'autèntica maduresa, autonomia i de riquesa personal. Sílvia Congost és una de les psicòlogues més reconegudes del nostre país, ens convida a perdre la por a la solitud, a aprendre a escoltar-nos, a dialogar amb les nostres pors i a calmar-les és el camí que ens porta a tenir una existència plena i sense imposicions socials.
Doncs, sí que és veritat que també sona interessant.
Sí.
Som una mica repetitives, però és veritat que a més són llibres doncs, per tots els gustos, no?
Sí, sí,
no,
sí.
No a tothom li agraden les novel·les, entenc.
Exactament, exactament. I que és això que també comprem moltíssima novetat d'altres temàtiques, d'una mica de tot, i que us convidem a que vingueu a veure-les i agafar algunes. Si mai heu llegit aquest tipus de llibre, també és molt interessant de fer-ho. També, a part d'això, tenim un munt de biografies, que també és un apartat que tampoc es coneix gaire i que bueno, doncs, també ho recomanem moltíssim, o guies de viatge, o ara que ens deixen sortir una mica, tenim, que això no ho he portat aquí, no parlaré d'ells, però bueno, hem portat un munt de llibres a, com es diu ara, de turisme de proximitat, o sigui, per fer escapades per Catalunya, o tenim moltíssimes coses d'aquestes, moltíssims llibres d'aquesta temàtica que bueno, doncs això, convidem a que vingueu i els veieu.
Mm-hmm. Perfecte, doncs recordem bueno, l'horari on expliques alguna novetat.
Més llibres, ja no...
Sí, sí, si vols alguna més, sí, sí.
Passa que m'enrotllo
no,
i...
No, està bé, està bé.
Bueno, tu ja em dius, fins a on caben, t'he portat un munt. Mira, del Benet Íñigo, es diu Essencials, el testimoni dels sanitaris durant la crisi del coronavirus, amb el pròleg de Bonaventura Clotet. Aquest també és molt, molt, molt interessant. I bueno, el Benet Íñigo Martí va néixer a Barcelona l'any 82, és periodista i sempre s'ha vinculat a la ràdio i des del 2016 és el cap de societat dels serveis informatius de RAC1 i a la mateixa emissora ha treballat al programa El Món a RAC1 i com a responsable de la informació relacionada amb salut, ciència i afers socials. I bueno, el llibre, aquest llibre és el relat esfereïdor dels nostres sanitaris durant la pandèmia de la Covid-19, que sense cap mena de dubte canviarà el món per sempre. Infermeres, metges, investigadors, estudiants de medicina, farmacèutics o fisioterapeutes ens ofereixen el testimoni colpidor, ple de coratge, de com van viure en primera línia la seva lluita per salvar vides amb uns mitjans totalment precaris davant la pitjor crisi sanitària dels últims temps. Una història que no hem d'oblidar mai.
I que sembla que oblidem, no?, de vegades.
Molt ràpid, sí. Sembla que oblidem molt ràpid.
Sí, sí, i perquè bueno, recordem, doncs, també... no?, cada dia durant el confinament tothom aplaudia a les 8 del vespre.
Exactament.
I tot això, no sé, ha quedat una mica enrere ja, no?
Sí, per això dic que aquest llibre és una manera de fer més un homenatge i de recordar, no?, allò que no hem de que no hem d'oblidar tan ràpid.
Sí.
Són unes històries per llegir, sí. Bueno, i una altra.
Vinga.
Del David Bueno, L'art de persistir, un viatge a les profunditats del cervell per aprendre a gestionar el canvi i la incertesa. El David Bueno va néixer a Barcelona l'any 65 i és un conegut investigador i divulgador científic que col·labora habitualment a mitjans com el Punt Avui, el Diari Ara o el setmanari La República. Diu, el cervell segueix sent el gran desconegut. Què passa dins del nostre cap quan ens enfrontem a un canvi sobtat? Per què hi ha societats que davant de la incertesa esdevenen més autoritàries? Com és que hi ha persones incapaces de tolerar els canvis vitals i d'altres que s'hi adapten a la primera? Quina és la diferència entre resistir i persistir? De la mà del prestigiós neurocientífic i divulgador David Bueno, ens endinsem en la part més desconeguda del nostre cervell per entendre com ens comportem individualment i col·lectivament davant del que és desconegut. Un mirall per prendre consciència que la manera com fem front a la incertesa condiciona la nostra forma de veure i viure el món. L'art de persistir és un llibre necessari per poder navegar en un món cada cop més canviant. Interessant.
Mm-hmm. Doncs sí, també. També ho és, també ho és.
I bueno, he portat dos més.
Vinga,
acaben, va, o no?
Doncs va, explica'ns.
Vinga, va. Un és Les regles d'or del mètode Montessori, de Jean-Marie Painel i la Violaine Perrol. El mètode Montessori està molt, molt, molt de moda i n'hi ha cada vegada més pares i mares que ens demanen llibres d'aquesta temàtica, per això l'hem comprat. I bueno, diu, ja fa ja 100 anys, una doctora italiana, la Maria Montessori, va crear un mètode innovador, pragmàtic i creatiu per estimular els infants i proporcionar-los el plaer d'aprendre i progressar. Des d'aleshores, a tot el món, el mètode Montessori no ha parat de despertar un entusiasme creixent entre les famílies i els educadors i les educadores. Les dues autores d'aquest llibre, basant-se en les seves experiències educatives, t'ofereixen la possibilitat de comprendre els fonaments teòrics del mètode Montessori, la manera d'aplicar-los a l'escola i com condicionar casa teva amb aquestes 100 regles clares, precises, il·lustrades amb fotografia. Amb aquest llibre descobriràs l'univers Montessori i la seva filosofia de vida. També un llibre molt recomanat, que si t'interessa aquest tema, és molt senzill de veure, té fotografies per veure com has de treballar amb els nens a l'escola, a casa, mm-hmm. I bueno, també molt recomanable.
Doncs i tant que sí. Anem amb l'últim.
I l'últim, va amb aquest tema també, amb el tema de ser pares, de l'educació a casa, perquè també són llibres que ens demanen moltíssim. Aquest és de la Tània García i es diu Educar sense perdre els nervis, que és una cosa molt difícil, també t'ho dic jo. I bueno, la Tània García és mare de l'Uriel i la Gadea, és assessora familiar i experta en educació, és molt crítica amb l'enfocament adultocentrista dominant i bueno, aquest és el seu llibre. Diu, un fill i una filla desperta en nosaltres moltes emocions, amor, tendresa, alegria, però també angoixa, temor. Perdem els nervis per coses sense importància. Imposem normes, límits, disciplina. De sobte ens hem convertit en les mares i els pares que no volíem ser. Ignorem les necessitats emocionals dels nostres fills i els exigim que es comportin com si fossin adults. Però aquesta exigència és perjudicial per a ells i per a nosaltres. Les mares i els pares hem de ser una guia, hem d'ensenyar amb l'exemple. Hem de fer costat als nostres fills sense voler-los controlar. En aquest llibre aprendrem a educar infants i adolescents sense pretendre modelar-los al nostre gust. En cada capítol aprofundirem en un tema. Acompanyament, autoestima, pors, agressivitat, estrès, confinament, que concretarem en pautes per al dia a dia. El fil conductor serà l'Alexandra, protagonista dels relats que donen context a cada tema i que veurem créixer al llarg d'aquestes pàgines.
Ah, d'acord.
Sí, és un llibre molt amè, on això, l'Alexandra és una nena que ens porta capítol a capítol a exemples de la vida real,
sí.
I què hem de fer en aquests casos? Bueno, si segueixes aquesta línia d'educació, perquè
sí,
hi ha
està clar.
Un munt de línies d'educació i cada pare i mare agafa el seu. Doncs nosaltres tenim un apartat de ser pares, on tenim llibres sobre aquest tema per a tots els gustos o idees.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara sí, recordem l'horari.
Mira, l'horari és dilluns de 4:45 a 8:15, dimarts i dimecres de 9:15 a 3:00 de la tarda, dijous de 9:15 a 2:15 i de 4:45 a 8:15 i divendres de 9:15 a 3:00.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Ja no te'n recordes de res, no? Pues eso.
No, és que és un horari complicadet de recordar, hem de dir,
Dimarts, dimecres i divendres de 9:30 a 3:00 de la tarda. Dilluns només obrim a la tarda, de 4:30 a 7:30, 4:45 a 8:15, i els dijous tot el dia.
Molt bé, aclarit, doncs.
Millor, no?
Ara d'aquí 4 dies tornareu a canviar l'horari, no?
Ja. Segurament. A l'estiu segur que canvien, encara no ho sé, Encara no ho dic perquè no ho sé, però segurament que canviarem, sí.
Molt bé.
Quan doncs us ho aprendeu, que ho canviem. És que és com una gincama, això, ho fem adrede.
Ho feu perquè no perdem agilitat mental.
Exactament.
Molt bé, molt bé, ho agraïm. Cristina, tornem. Tornem dimarts, que bé.
Molt bé.
Bona setmana i gràcies.
Igualment, adeu.